Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Avui és divendres 10 de febrer del 2023. Fa una setmana, el divendres 3, començàvem aquest programa fent un repàs a tot el menú farcidíssim que teníem el cap de setmana passat. Potser aquest que ve ara no és tan complet, però gira al voltant de dos eixos molt potents. Tots dos, per cert, demà mateix. D'una banda, l'anada dels quarts de final de la Champions femenina de waterpolo entre l'Astralpool Natació Sabadell i la Sis Roma. L'últim escull per les de David Palma per intentar ser una nova Final Four de la màxima competició continental. A més, amb el reforç de l'estatunidenca Maggie Stephens, a qui podrem escoltar avui després de fer un petit spoiler ja al Media Day d'ahir. Això serà, insistim, demà a la una, amb imatges en directe al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. A les 5 de la tarda torna el futbol a la Nova Creu Alta després de 3 setmanes fora, amb els dos desplaçaments consecutius pel Centre d'Esport Sabadell a la Planilla primer i a Urritxe el cap de setmana passat. I torna, a més, amb un altre partidàs contra el Numancia, més propi segurament per nom d'uns i altres d'altres categories, però ara mateix amb urgències també per tots dos equips separats per un únic punt i mirant de reull la zona de descens.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Acabem la setmana amb el Toni González, al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
A aquesta hora s'ha de celebrar a Nyon el sorteig dels quarts de final de la Champions femenina. El Barcelona, com a primer de grup, té tres possibles rivals: l'Olympique de Lyon, el PSG i la Roma. L'altre segon és el Bayern i la resta de primers són l'Arsenal, el Chelsea i el Wolfsburg. Estarem pendents. De moment no es coneixen aquestes eliminatòries, insistim, encara dels quarts de final de la Champions femenina. Més actualitat blaugrana, l'Eurolliga de bàsquet victòria 75-92 a la pista de la Virtus de Bolonya dels de Saras Jasikevicius. A la Copa d'Espanya de futbol sala, triomf 3-2 contra el Valdepeñas per passar a semifinals, on espera per ser l'Inter, i en handbol golejada 40-30 contra l'Elverum i classificació pels quarts de la Champions. I una notícia tràgica, la mort a Valladolid de la jove ciclista Estela Domínguez, atropellada per un camió mentre entrenava. Completem la resta del sumari.
Què es comenta la recepció?
Com hem dit al principi, el programa d'avui girarà al voltant de dos eixos: aquest Centre d'Esport Sabadell Numancia i també l'anada dels quarts de final de la Champions femenina de waterpolo, però també parlarem, entre d'altres, del Sabadell B, de l'actualitat dels juvenils amb els dos del Centre d'Esports i també el juvenil A del Mercantil i els dos sèniors de l'Oar Gràcia.
L'actualitat de la primera ref.
Gairebé que no se'n parla d'una altra cosa. La presentació del projecte del nou estadi de l'Eldense, el Finet Work Arena, amb capacitat, atenció, per 18.000 espectadors i un pàrquing subterrani amb capacitat per 3.000 vehicles. Només falta la tramitació urbanística perquè, insistim, el projecte tiri endavant. I 16 equips, el Sabadell no està inclòs, han demanat ajornar la votació sobre la nova gestió de la competició que s'havia de votar com a data límit ahir. Demanen més temps, en aquest cas, per estudiar la proposta.
De quin partit no estarem pendents?
A dos quarts de sis a jugar un Dujkla Trenčín de la Lliga d'Eslovàquia.
I a les xarxes socials.
Hello everybody, I'm happy to announce that I will ride my first Volta a Catalunya this year. It's a race that I never did before, so it will be my first time there, and I hope that I can enjoy it, and I'm really looking forward to it because it's going to be a last 1 week race before the Giro, so I'm really looking forward to have an experience in that race. It's definitely not going to be an easy one, so I'm really curious, and I hope that we can put some nice results out there with the team. So see you all there and see you soon.
Per si algú va perdut, es tracta del campió del món de ciclisme Remco Evenepoel, confirmant la seva presència a la Volta a Catalunya. Per tant, en qüestió d'un mes i mig, el tindrem per aquí, a Sabadell, a l'arribada d'aquesta etapa que sortirà de Llívia i arribarà a Aleix Macià.
Avui celebra el seu aniversari.
Un bon grapat de personalitats relacionades amb el món de l'esport de la nostra ciutat. D'entrada, l'extècnic arlequinat Gabri Garcia, també exjugador del Centre d'Esport Sabadell, Aleix Roig, i en el món de l'aigua, el waterpolista de l'Astralpool, Sergi Cabanes, i l'exnedadora Isabel Castanyer.
Tal dia com avui, de l'any passat...
Segundo escalón del podio.
Bravo.
Ahí la tenemos,
Fue
la
increíble.
Maga de Sabadell. Se lleva las manos a la cabeza. Lleva peleando por esto toda su vida, Había conseguido el éxito en los X Games, en la Copa del Mundo,
Bravo,
en los Mundiales, le faltaba el metal olímpico y hoy lo consigue aquí. Y ahora mismo, Regino, me imagino que se debe haber quitado
contenta,
del cuerpo de encima una mochila con un peso enorme.
Hombre, I acabem recordant això, que el 10 de febrer del 2022 la sabadellenca Caral Castellet arrodonia el seu currículum penjant-se la plata, la medalla de plata als Jocs Olímpics d'hivern de Pequín.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell. You know I'm just kicking up in your mind. Later,
once you get a touch, I hooked on my life. I need me soon as I... Uns quants segons ja, un bon grapat de segons, que passen del punt de la 1 i 10 del migdia en directe a l'Hotel Suís, l'últim de la setmana, 10 de febrer, que el començarem com fem habitualment sempre, tot i tenir aquesta gran cita també demà a la 1 a la Finet Work Aquatics, amb la prèvia del Centre d'Esport Sabadell, amb la prèvia d'aquest partit contra el Numancia, també demà, insistim, a les 5 de la tarda i en directe a l'antena de Ràdio Sabadell. Estadi de la Nova Creu Alta, Sergi Parc, què tal, com estàs, bon dia.
Hola, Vitori, bon dia.
Mira, portem un parell de... Ara ho recordava, portem un parell de divendres que la cosa se'ns avança. Avui què? Compareixerà Miqui Lladó abans d'hora o anirem puntuals?
Jo crec
retard,
que no.
O amb retard?
No sé si una mica tard, però com a molt puntuals allò a l'hora, perquè és que els jugadors encara estan arribant de la sessió Sant Oleguer. Avui s'ha allargat una mica més, s'ha estirat una mica més el xiclet, de fet van arribant a comptagotes. Hem vist, per exemple, per aquí una de les grans novetats d'aquesta setmana, Raúl Baena. A Miqui Lladó encara no l'hem vist per aquí. O sigui que no sé si anirem en hora o potser amb algun minut de retard.
Bé, doncs amb aquesta incertesa avui, a la prèvia de la roda de premsa de Miqui Lladó en l'última sessió. Ara ho comentaves, Parc, que s'han entrenat a Sant Oleguer pel fet de ser el partit en dissabte. L'última sessió de Miqui Lladó, de l'equip de Miqui Lladó, era avui, divendres.
Sí, i com dius, doncs, a Sant Oleguer, com ha estat tònica durant tota la setmana i totes les portes d'aquest Sabadell Numancia, que tindrà lloc demà, recordem, a les 5 de la tarda, aquí al Temple, on l'equip no jugava des de feia 3 setmanes, després d'aquell empat a 0 contra l'Alcoyano. Ahir el Sergi ja feia una mica la fotografia de com havia vist la gespa des de la distància i ja deia que, vaja, tot i que tingués encara algunes clapes, com a mínim semblava que estava una mica millor amb aquest tractament. No s'ha trepitjat la gespa en aquests últims dies i podem confirmar, bàsicament, que la gespa sí, fa una mica de millor pinta, tot i que sobretot la zona del mig del camp, l'àrea petita del gol sud, la veritat és que encara es veuran més fang que gespa, i probablement demà quan els futbolistes Pau del Sabadell i del Numancia saltin a la gespa, a poc s'anirà doncs fent més malbé.
I més això, en una setmana, insistim, en la qual ha plogut a la ciutat de Sabadell. Hi havia qui deia que s'esperava fins i tot més quantitat de pluja. Han estat un parell de dies amb aquest aiguats aquí a Sabadell, per tant veurem també com li ha anat això a la gespa de l'estadi de la Nova Creu Alta, però em sembla a mi que això és com el dia de la marmota, i demà també tornarà a estar en boca de tothom. Per tant, deixem, si et sembla, Sergi Parc, aquest tema de la gespa, perquè demà tornem a obrir la carpeta al Sabadell en joc. Ens centrem el que és purament en aquest aspecte esportiu del partit de demà, pel que fa a la plantilla del Centre d'Esport Sabadell. Avui també jo tinc ganes d'escoltar Miqui Lladó, de saber la seva opinió al voltant de l'estat físic de Raúl Baena, si el veu ja per poder jugar d'inici, per jugar uns minuts, o si ens hem d'esperar alguna setmana per veure el debut del de Torrox.
Si vols, que sigui la primera pregunta.
Això ja a la teva elecció.
No, sí, sí, com dius, al final és una de, bé, de les incerteses més clares de, d'aquesta setmana. Veurem com està Raül Baena, perquè és que al final jo crec que tot futbolista, sempre que parla per primer cop i se li pregunta doncs, com es troba físicament després d'un període d'inactivitat, sempre es diu que ell es troba bé, que vol jugar, però que al final serà decisió del míster. Això, clar, des de la perspectiva pròpia, quan ho veuen des del cos tècnic, doncs potser volen anar amb més peus de plom o evidentment també tenen allò, la visió de com estan tots els jugadors que puguin ocupar també aquesta posició i opten per altres alternatives, però sí, sí, com dius, Pau, al final aquesta serà una de les qüestions obligades a posar-li sobre la taula a un Miquel Lladó que, per cert, m'estan dient que encara no ha arribat.
Encara
o sigui
no.
Que no. Així que tot fa indicar que avui sí que anirem una mica més tard, sortint-nos de la tònica de les últimes setmanes. Sí,
això
sí,
és notícia.
Sí, sí.
Va, fora conyes. Pendents de com està Raül Baena, com l'ha vist Miquel Lladó. Avui Baena, per cert, ha estat una altra vegada protagonista a les fotografies que ha fet, el tuit de les fotografies de l'entrenament que ha fet el Centre d'Esport Sabadell. Però des de l'anunci de Miquel Lladó com a primer entrenador del Sabadell, Sergi, segurament... I sent... Què està passant allà al fons? Estan jugant a tenis taula o què?
Sí, jo no tinc aquí, no estic a prop del partit que s'està jugant, però sí, el crit venia des d'aquella zona i sento pilotes de tenis taula.
Home, un clàssic. Ara ja he perdut el fil. Deia que és una de les setmanes en què el tècnic Sant Cugatenc té més efectius a on triar a l'hora de fer l'onze. O hauria de ser així, vaja.
Hauria de ser així. Si no em descompto, Pau, ja m'hauries d'ajudar, però jo crec que més enllà de Sergi García, que durant els últims dies encara s'estava entrenant al marge, després que caigués lesionat, la resta haurien d'estar disponibles, inclòs Moha Keita, que en principi, després d'aquest protocol, amb el cop al cap que es va endur en el duel contra el Calahorra, si no recordo malament, hauria d'estar ja disponible.
Sí.
I per la resta també, per exemple, el mateix Pau Resta, no? Que ja s'ha entrenat també amb normalitat, a Raül Baena, que s'ha incorporat aquesta setmana, d'ell parla la mare, per tant, jo crec que aquí Miquel Lladó, si no hi ha cap contratemps d'última hora, sí que és veritat que, per exemple, Pau veia a Guillem Molina arribar amb el Fisio en el mateix cotxe, no sé si és indicador d'alguna cosa o simplement casualitat que han compartit vehicle i ja està, però sí, sí, com dius, aquí Miquel Lladó tindrà per on triar i remenar i veurem si és un autèntic mal de cap allò, que és el que es diu sempre, no, beneït dilema, a l'hora d'escollir l'11 si tens moltes peces, però sí, sí, és una circumstància que potser no ha tingut el Sant Cugatenc des que és l'entrenador de l'equip.
I al final també dubtes mentre segueix el partit de tenis taula, molts dubtes també una setmana més en moltes posicions, no? Perquè des del debat a la porteria, de veure si doncs, tenim el debut d'Hortolà o bé continua Sergi Puig sota pals, quin serà també l'esquema en defensa, amb 4, amb 5, després podríem dir-ho així, de l'experiment fallit de la setmana passada amb 4 a Urriche, la possible presència de Baena al mig del camp, sobren força incògnites, entenc que, i després si no li preguntarem, Iñaki Bea, algun mal de cap ha tingut aquesta setmana a l'hora de pensar com jugarà el Sabadell?
Sí, 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 absolutament. Mira, m'estan dient ara que encara trigarà uns minutets, Miquel Lladó, que
problema.
La cosa no anirà gens puntual ni de bon tros.
Deia, però com dius, perdona, Pau, Sergi,
al final moltes incògnites sobre la taula, sobretot. Jo també em quedaria, sí, és que de les que has dit potser són les principals incerteses, no? A la porteria, a Adrián Hortolà, la setmana passada, d'augment, Miquel Lladó va decidir per donar continuïtat a Sergi Puig, però sí que és cert que Hortolà, al final, el porter de Xàbia, doncs portava pocs dies amb la disciplina del Sabadell i a lo millor va preferir esperar allò doncs, que s'integrés una mica més, que s'adaptés més a, doncs, al que és la rutina de l'equip, i veurem, perquè ara sí que ja porta dues setmanetes ben bones Hortolà entrenant amb el centre d'esports i aquí Miquel Lladó sí que veurem si l'aposta és donar doncs, més continuïtat a Sergi Puig o en canvi fa un canvi a la porteria. I com dius, al final també l'esquema en l'onze titular, l'altre dia va sortir amb 4 defenses, sí que és cert que també potser tot venia una mica condicionat perquè Pau Resta no girava del tot rodó i va decidir jugar amb 4 al darrere, amb Guillem Molina per la dreta, però és que si tens a tothom també en aquesta parcel·la defensiva, amb Misma Tomán també inclòs, ja recuperat, etc, veurem si juga amb 4 o amb 5 al darrere.
Doncs això, dubtes sobre el com i dubtes sobre el qui. Qui pot jugar també, en aquest cas, al Centre d'Esport Sabadell. Fem una cosa, Sergi. Em dius que va la cosa amb retard, que no apareixerà Miqui Lladó en els pròxims 30 segons.
Pues et dic això i ja veuràs, però sí, en principi sí.
Doncs anem avançant contingut aquí a l'Hotel Suís. Escoltem, mentrestant, les estadístiques del partit amb la veu de la Núria García.
El llibre de registre.
Quan Iñaki Bea va aterrar los pajaritos, el Numancia i el Sabadell estaven empatats a 13 punts, un delimitant la permanència i l'altre en descens. 11 partits després, tots dos segueixen mirant de reull el perill.
El rival.
El conjunt surià va començar el 2023 situant-se només 2 punts del play-off. Des de llavors han encadenat 4 jornades consecutives sense guanyar. 2 empats a domicili i 2 derrotes a casa, l'última per 0-1 contra el Cué, el Calahorra. La realitat és que Bea no ha millorat massa les xifres del seu predecessor. Amb Diego Martínez van ser 13 punts en 11 jornades, 6 gols a favor i 8 en contra. Amb el de Murrió, 15 punts en 11 enfrontaments, 14 gols a favor, però també 13 en contra.
L'estadística.
El seu homòleg al Centre d'Esports Miqui Lladó pot sumar demà la seva 6ª jornada consecutiva sense perdre. L'últim entrenador que va assolir aquesta fita en els seus primers 6 partits a la banqueta arlequinada va ser Ramon Moya. Amb el Sabadell a tercera divisió, el de Castellnou de Seana va aconseguir 12 dels primers 18 punts en joc i va caure la 7ª jornada a Balaguer.
La curiositat.
Sens dubte, un dels noms de la setmana ha estat el de Raúl Baena, en el moment en què el de Torrox debuti. Es produirà la curiosa circumstància de tenir al terreny de joc un jugador de més edat que no pas l'entrenador. En el cas de Baena i Lladó, la diferència és de 3 mesos i 4 dies. És difícil tenir tots els registres en un club amb 120 anys d'història, però fins ara només tenim controlat un precedent com aquest. La temporada 2016-2017, amb José Solivelles a la banqueta, hi havia més de 2 anys de diferència entre el tècnic i Jordi López Felpeto.
Amb el xiulet a la mà.
El valencià Sergio Escriche Guzmán té 33 anys i 9 temporades d'experiència a la categoria de bronze. Després del Murcia i l'UQAM, el Sabadell és el tercer equip al qual ha xiulat més cops, un total de 7 vegades, 2 victòries, 3 empats i les 2 últimes derrotes la temporada passada al nou estadi de Tarragona i l'últim partit al camp de l'Espanyol B abans que esclatés la pandèmia. Amb el Numancia hi ha un únic precedent, un 0-2 a los Pajaritos contra la Cultu fa 2 anys. La seva mitjana és de 5,86 grogues i una vermella cada 10 partits.
El llibre de registre de l'UQAM.
Una i 21 minuts, les estadístiques del partit. Ahir, de fet, ja comentàvem l'Adriana Arroyo amb el Sergi Garcés aquestes curiositats al voltant de l'àrbitre, aquests precedents de Sergio Escriche Guzmán. Tornem fins a l'estadi de la Nova Creu Alta. Sergi Parc, novetats o què?
Sí, mira, acabo d'entrar a la sala Miguel Quereda perquè Miqui Lladó està a punt d'arribar. Ha anat un moment al vestidor, però ara ja compareixerà de seguida el tècnic santcugatenc.
Doncs timing perfecte per escoltar Miqui Lladó després d'aquestes estadístiques, insistim, amb el Sabadell i el Numancia separats per un únic punt.
28 i 27 punts. És que estem esperant aquí que semblava que... Encara no, mira, m'estan dient aquí, però quan hem d'esperar... 5 minuts més? Mare meva.
5 minuts? Mare meva.
Això m'estan dient.
Mare meva, doncs ara sí que m'han trastocat els plans per complet, sí. Ara sí que se m'ha estripat el guió. Doncs farem una cosa, crec, Sergi. Seguida veurem si podem parlar primer amb Iñaki Bea, en aquest cas, que ha comparegut en roda de premsa doncs, abans. Que...
O tira publi, o jo què sé.
O tira la publicitat, el que sigui. No, de seguida intentem contactar amb Iñaki Bea i després, en aquest cas, escoltarem Miqui Lladó. Doncs com diem, un Iñaki Bea que de moment millora en 2 punts, els registres de Diego Martínez a la banqueta del Numancia. Millora, però per poc, Situació compromesa també per Iñaki Bea. Ara ho comentarem amb ell, Sergi, després d'aquests 4 partits sense conèixer la victòria.
I sobretot que aquest Numancia ve de perdre, no? 0-1 contra el Club Deportivo Calahorra, un Calahorra que al final és competitiu, perquè ja ho ha demostrat contra el Centre d'Esports amb l'empat a un de fa un parell de setmanes, però vaja, que no guanyava des de feia molts mesos, si no m'equivoco des del mes d'octubre, en canvi va saltar los pajaritos l'altre dia imposant-se per 0-1, així que allà a Sòria no sé si dir que, vaja, que venen aigües remogudes, però sí que com a mínim aquesta derrota, com ens ha comentat el periodista Félix Tello, doncs sí que ha fet mal, no?, contra el Calahorra.
Mira, doncs fem una cosa, Sergi, marxem fins a Sòria i de seguida tornem a l'estadi de la Nova Creu Alta.
Vinga, va.
Ho dèiem, que la primera volta doncs acabava d'aterrar los pajaritos, van poder conversar una tarda després de la seva presentació. Aquest cop el podem saludar en directe. Iñaki Bea, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Semana complicada por Sòria. No sé cómo está el ánimo del equipo después de la derrota contra el Calahorra.
Bueno, creo que hay que diferenciar el ánimo del equipo y el ánimo de la ciudad, ¿no? La ciudad entiendo que está enfadada. Al final, bueno, pues es un equipo que ha vivido una realidad y ahora está viviendo otra. Y es difícil. Es difícil pues adaptarte a eso, ¿no? Es difícil pasar de tener una empresa de muebles que facturas 3 millones de euros a tener una tienda de muebles que facturas o que tienes para el pan, ¿no? Entonces siempre es jodido caer y bajar, ¿no? Y otro es un poco el ánimo del equipo, ¿no? Creo que el ánimo del equipo está intacto, creo que hemos entrenado muy bien, creo que el equipo está convencido en lo que estamos haciendo, sabiendo que es una categoría complicada y que poco a poco hemos ido dándole vuelta a una situación que cuando yo llegué pues era un poco complicada y bueno, pues evidentemente el fútbol son dinámicas, son rachas y no puedo estar contento después de la derrota contra el Calahorra y más como fue, ¿no? En el último minuto, en un descuido, en una jugada solucionable, aislada. Pero ya digo que, bueno, pues con la ilusión de ir a Sabadell, de jugar ante un equipo histórico y ante, sobre todo, ya digo, jugar en un estadio muy bonito.
Te leía el otro día, al hilo de lo que comentas, Iñaki, que llegados a este punto había que encontrar 5 equipos que acabasen con menos puntos que el Numancia al final de temporada. Por lo que comentas, no sé si es un mensaje también, lo que decías tú, ¿no?, al entorno, a la ciudad, de esta realidad que tiene ahora el equipo.
Bueno, al final muchas veces los entrenadores decimos algo después de un partido que has perdido 1-0 y muchas veces pues decimos cosas que no lo sientes, ¿no? El lunes lo ves de una manera y el miércoles lo ves de otra, ¿no? Eso yo creo que es el fútbol y en general un poquito la vida, ¿no? Algo tenías que decir, ¿no? Estaba fastidiado porque bueno, pues es verdad que hemos tenido momentos en los que después de ganar en Castellón, después de ganar contra la UD y Logroñés, después de ganar contra Osasuna, de tener esa opción de mediante una victoria, pues bueno, meternos un poquito en ese vagón de estar arriba. Esta semana también era una semana importante pues para conseguir una victoria que te pusiera con 31, de alejarte definitivamente de esos, no definitivamente, ¿no?, pero coge esa dinámica y alejarte un poco de esos fantasmas del descenso y no fuimos capaces, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente autocrítica, primero yo, evidentemente autocrítica y lo que te digo, que ya digo que es un club pues que al final, yo lo entiendo, has vivido no hace tanto tiempo tardes de gloria, que tus partidos los veía todo el mundo por televisión y ahora pues estás viviendo otra realidad. Al final no dejamos de ser un equipo recién ascendido. Está claro que el escudo es el escudo, pero en Sabadell podéis decir un poco lo mismo.
Sí, sí, absolutamente, ¿eh? Además,
bueno, yo al Sabadell lo he conocido en primera división antes que al Numancia, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, además aquí con el cambio de realidad presupuestaria ya en el último verano, que siempre es difícil de digerir en este caso. Iñaki, en tu caso todo empezó en Numancia, en Sòria, con un 3-3, aquel partido loco, ¿no?, de la primera vuelta. ¿Mañana se puede repetir eso o Iñaki Bea tiene otro tipo de partido en la cabeza?
No, yo soy muy, yo era central, pero soy muy de mirar portería contraria, ¿no? A mí me gusta mucho el rock and roll, entonces la idea del equipo es esa, la idea del equipo es ir a buscar al rival, ¿no? La idea del equipo es buscar portería contraria. Muchas veces los partidos, un matiz, un gol, una jugada aislada, pues te cambia, ¿no? Te cambia un poco la lo que es el partido, lo que es el funcionamiento de él, ¿no? Ya digo que en casa nos pusimos ganando 2-0 con un fútbol muy directo, con un fútbol de rock and roll que a mí me gusta, con un pelín de suerte, las cosas como son, no hay que engañarnos. Y cuando, bueno, pues más o menos teníamos en carril el partido, pues dos jugadas aisladas, por llamar de una manera, pues pues un penalti, una falta. Bueno, pues el fútbol es así. El fútbol, ya digo, que muchas veces tú quieres jugar a algo y el rival también juega, entonces te va a hacer jugar a otra cosa, ¿no? Sí que es verdad que vamos a encontrar un Sabadell cambiado de lo que nos encontramos la última vez.
Eso te iba a decir, ¿no? Que no sé si, siguiendo con este símil musical, si este Sabadell de Miquillado es más de música clásica que no el rock and roll de Gabri.
Bueno, unas señas de identidad yo creo que también diferentes, pero unas señas de identidad que creo que es lo importante, ¿no? Un fútbol más directo, un equipo más replegado. Yo creo que al final, pues bueno, ellos son buenos con jugadores en la parte ofensiva, ahora también con la llegada de Cristian Herrera al espacio, con Pau Vitor, que creo que es el futbolista, uno de los futbolistas más diferenciales de la categoría, con una conducción que es de otra categoría, con Astals, que juega muy bien al fútbol, que tiene desborde. Ya digo, un equipo totalmente diferente, con medios centros que saben jugar al fútbol, es un equipo que tiene buen balón parado, que el día del Bilbao Athletic pues supera el partido con un balón parado. Es un equipo que los mismos futbolistas, pero sí es verdad pues que quizá con un fútbol menos asociativo que lo que podía tener Gabri.
Iñaki Bea, entrenador del Numancia, gracias por atendernos unos minutos aquí en Radio Sabadell, a ver cómo va este partido de mañana. Por cierto, entiendo que salís esta misma tarde, ¿no?
Sí, eso es, salimos ahora a las 3 para allí, para Sabadell.
Pues que tengáis buen viaje, nos vemos mañana.
Muy bien, muchas gracias, adeu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Radio Sabadell.
Gairebé dos quarts de dues. Iñaki Bea, tècnic del Numancia, en directe aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Tornem fins a l'estadi de la Nova Creu Alta. Sergi Parc, han passat els 5 minuts.
Sí.
I què?
Han passat. I aquí estem.
I aquí estem, no?
Esperant. Encara no apareix per aquí, Miquillado.
Doncs algun timing que t'hagin donat o...
És que està reunit individualment, no sé si amb un jugador, diria, i vaja, doncs el que duri aquesta conversa, que deu ser prou important com per endarrerir aquesta roda de premsa.
Doncs mira, farem una cosa, anirem a publicitat, ara que són dos quarts de dues, anem avançant amb el programa i en el moment que aparegui Miquillador, doncs ens demanes pas.
Vinga, feu-ho així.
Fins ara.
Fins ara.
Tindríem mugrons de titani, collons de metacrilat i natxes de plexigràs.
Els llibres deberían estar quemados.
És com la tònica, o l'odies o t'encanta.
Llegué a la conclusión muy, muy, muy acertada que estaban todos como una cabra.
Derecho a ser más friquillos.
Tuneri, amb Karim Madrid.
Un programa quinzenal, divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sabadell.
Delicious, màgic, moe, moe, kiu!
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Un minut i mig per sobre del punt de dos quarts de dues. Nova Creu Alta, Sergi Parc, ara sí, Miquillador.
Ara sí, ja tenim a Miquillador aquí, així que quan ens donin pas, comencem aquesta roda de premsa.
Doncs començant la roda de premsa de Miquillador, el partit davant el Club Deportiu Numancia, Sergi, com vulguis.
Hola, Miqui, bon dia. Et volia preguntar primer per la figura de Raül Baena, que ha estat l'últim en arribar, i vaja, et pregunto doncs, com el veus físicament també i si estaria llest ja per debutar demà mateix.
Bé, el Raül ha arribat bé físicament. Durant la setmana doncs, hem anat regulant-li una mica els esforços. Acaba just d'aterrissar. Demà estarà amb l'equip, estarà en convocatòria. Podria inclús jugar si ho necessitéssim, però bueno, de moment ja et dic, aterratge, primers 3 dies i partit, per tant de moment amb calma i a veure com es dona el partit, si necessitem, si no, i si no ja a partir de la setmana que ve, la segona setmana, doncs segur que comença a engranar millor.
Sí, no sé si podríem dir que sense
Sense Sergi García, si té a disposició
sí,
tothom.
Sí, sense el Sergi, sense Sergi està tothom disponible. Per tant, molt bona notícia. I això és el millor que pot passar, no? En tenim 23 per demanar convocatòria. El Sergi doncs segueix amb els seus terminis, amb els seus processos. Esperem que arribi el Sergi i no caigui ningú, i tenir tot l'equip i tots els jugadors en condicions.
Com veu el Numancia? Si espera un partit tan obert com el de la primera volta.
Bueno, el Numancia és un equip doncs com tots els de la categoria, no? Al final se sona tòpic, però és la realitat. És un equip molt, molt amb bons jugadors, que competeix bé, que té similaritats, no? El que poden tenir equips del nord amb un joc més directe, normalment intentant buscar doncs relacions de línia 1, línia 3, tenen realment jugadors molt bons en posicions clau. Hi ha un exarrequinat com Dani Sánchez, que és un jugador que els anava molt. Tenen Rubén Mesa, que porta 6 gols i és un punta que fa les coses molt bé i ens posarà molta feina. El doble pivot doncs té experiència. La veig una plantilla equilibrada. Tenen alguna lesió de llarga duració i la sanció de Simic, però me'ls espero amb ganes de competir, no? A més, venen de 4 jornades sense guanyar. Ja saps que en aquesta lliga doncs, quan més fa que no guanyes, més a prop estàs de la victòria. Per altra banda, quan més fa que no perds, més a prop estàs de la derrota. Per tant, crec que demà serà un partit bastant competit, però el bo és que nosaltres estem preparats per competir-lo.
L'altre dia va sortir amb defensa de 4 per primer cop des de l'inici. No sé si també deies en la roda de premsa posterior que hauries de veure en vídeo les accions del gol. Fet l'anàlisi, vist en perspectiva, no sé si el Miquillador té ara ganes de tornar en defensa de 5, si repetir la de 4, o vaja, no sé quin plantejament, fins al que puguis dir, tens pensat per demà.
Demà repetim la de 4, que va anar bé i s'ha de continuar, hem de variar estructures i és el que necessitem.
Normalment, parlant de finals, quasi cada setmana s'enfronten dos equips que estan separats.
S'enfronten dos equips que estan separats per un punt. Si és una oportunitat per trencar aquesta línia d'empats de les últimes setmanes.
Bueno, al final, ja et dic, més que faltar, jo crec que és un procés continu i l'estem afrontant. El que sí que dius és cert i és ben veritat. Demà juguem el 12 contra el 15, separats per un punt, juguem a casa. Ja va passar amb el COI, no vam tenir la fortuna doncs, de poder guanyar i de poder superar-los. És un partit, com tots, important per nosaltres. Tampoc és una oportunitat, no? És el que se'ns exigeix, el que hem de fer. Portem unes setmanes estabilitzats fora del descens, a la posició número 15, però jo crec que tots tenim moltes ganes doncs, de seguir fent passes endavant, no les que toquen, doncs de la 15 intentar anar una més amunt, a poc a poc, i demà l'escenari doncs, és fantàstic per lluitar-ho al màxim i fins al final.
Jugo a casa després de dues sortides seguides. Un bon moment per tornar a sumar.
Bueno,
3 punts.
Seria el millor dels resultats possibles, no? Nosaltres ja dic que sempre tenim al cap la idea de suma de 3, al final és la nostra feina, nosaltres preparant-ho i els jugadors doncs, preparant-ho, executant-ho i vivint el procés també és el que hem de fer, no? Després el partit es donarà de les maneres que es dongui i ens anirà millor o ens anirà pitjor, però segur que cada mal jugador sortiran per suma de 3 i el que volem ja, no, des d'avui i durant tota la setmana és afrontar el partit a casa per donar-li també els punts a l'afició.
Alguna pregunta més?
Sí, jo volia preguntar una altra pregunta ja per Raúl Baena, però la resta d'incorporacions d'aquest mercat d'hivern com
més enllà de Baena, la resta d'incorporacions com les veu?
Al final hem aconseguit doncs aportar un pèl més d'experiència i bagatge a l'equip. Hem aconseguit doncs, crear una mica més de competència, que sempre és bo. Els fitxatges doncs, van entrant, el Ricard és el que porta més temps, no? I per tant el procés és el que està més avançat. El Cristian va tenir la sort doncs, d'aterrar i moldre, i això és una notícia fantàstica per ell. L'Adrià doncs, també ha entrat amb molt bon peu dins del vestidor i ens donarà moltíssim. I el Raül ha sigut l'últim, no? Quatre jugadors fantàstics, pel que es pot veure ja quatre persones fantàstiques, un vestidor doncs, amb qualitat humana, amb qualitat professional, estem bé, però ja saps que dicta el resultat i demà és una nova prova.
Hi ha una més. Es ve de dos camps en què la gespa està pitjor que la nova Creu Alta i que d'alguna manera això és un petit consol.
Demà juguem a... no sé si dir al Camp Nou o al Santiago Bernabéu, no sé què preferiran escoltar els aficionats, però demà juguem a casa nostra. És veritat que venim de dos sortides difícils on la gespa doncs, no ha estat en les millors condicions. Nosaltres tampoc l'hem pogut presentar en la millor de les condicions en el que portem temporada. Crec que ha millorat una mica, t'ho diré demà també, però ens ve molt de gust tornar a jugar un partit de casa davant de la nostra gent en el camp que ja coneixem i amb això estem centrats.
Fins aquí la roda de premsa. Pau, de Miquel, el tècnic del Sabadell, queda't amb això. Plantejament de 4, que és una de les coses que estem comentant abans. Doncs mira, diu que sortirà amb 4 defenses al darrere.
Doncs amb molta rotunditat, ho ha afirmat. No ens deixem res, no, Sergi?
Està tot dit, Pau.
Doncs demà, a les 5 de la tarda, mitja hora abans, el Sabadell en joc, aquest Sabadell Numancia. Gràcies, Parc.
Cuida't.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Més futbol. A primera catalana, el filial del Centre d'Esports afronta el segon desplaçament consecutiu amb l'enfrontament contra el Tàrrega, el penúltim classificat del grup 2. Es presenta, per tant, una bona oportunitat per tornar al camí de la victòria pel conjunt arlequinat. Si bé és cert que en Marc Nomena el Sabadell B encara no ha perdut, recordem que, igual que el primer equip, ara encadena 3 empats i el tècnic espera aquest cop aprofitar-se de les circumstàncies del rival.
És un equip que porta 2 triomfs, un dels quals va arribar fa 3 jornades contra el Balaguer, és un equip que encaixa bastant, és un equip que ja vam guanyar la primera volta. Crec que sí, crec que nosaltres hem de transformar aquesta dinàmica de sumar i de no perdre en ja treure una nova victòria, que a més seria, crec que és l'últim desplaçament així llarg que ens queda de la temporada i agafar ja una mica d'embranzida per als propers partits.
Com escoltàvem, el Tàrrega és l'equip més golejat, ja que han encaixat 44 gols, gairebé 3 de mitjana, i tot just ha guanyat un parell de partits. El Sabadell ve per la seva part, i tot i aquests 3 empats seguits, per fi ha aconseguit entrar de nou en el 6è lloc, l'últim que dona dret a lluitar per pujar a la nova Superliga catalana. No manté la confiança de continuar escalant posicions perquè considera que la victòria arribarà més d'hora que no pas tard.
Jo crec que és qüestió de temps, perquè en els últims 3 partits hem merescut la victòria, hem arribat molt més a porteria rival que els rivals de la nostra, però sent conscients de que aquesta manca de contundència o d'eficiència de cara a porteria l'hem de transformar en bones victòries. Jo sóc el primer que m'exigeixo molt i que els estic exigint als jugadors doncs, aquest punt, no?
Diumenge, a 4:45 de la tarda, començarà el partit al Municipal Joan Capdevila i veurem si per 6ª jornada consecutiva, primer equip i filial repeteixen resultat una altra vegada. I en futbol formatiu, l'equip de divisió d'honor del Centre d'Esports Sabadell visita diumenge a les 4 al camp del segon classificat del grup 3, el Real Zaragoza. Després de perdre 2 partits seguits, els d'Edu San José busquen tornar al camí de la victòria de nou contra un dels rivals de més entitat de la categoria després de perdre en el temps de descompte contra el Barcelona. L'entrenador del juvenil A explica les possibilitats de joc que tenen els aragonesos.
Sí que és veritat que creiem que si nosaltres estem còmodes en pilota podem fer el nostre partit i atacar a camp rival, superar aquesta primera pressió que tenen alta i atacar a camp rival, crec que tindrem les nostres i crec que podrem fer-los mal també i que no crec que ells se sentin massa còmodes amb la visita del Sabadell tampoc. Després veurem com queda.
El Zaragoza, juntament amb el Barça, l'equip més golejador del campionat, amb un total de 44 gols a favor, més de 2 per enfrontament. Tot i el potencial ofensiu del rival, San José es mostra confiat de treure els 3 punts.
Saragossa té el que té a dalt i al final té Pau Sanz que porta 15 gols, té Xemaragués en banda dreta que porta 11, però ja només, només pels gols, pel que et generen. Al final aquí van venir sense el Xema i van posar el Johanner, que bueno, va ser un autèntic malson per nosaltres perquè no és titular per el que tenen, però és un altre jugador molt bo, l'Isla Esquerra. Vull dir, tenen un potencial ofensiu impressionant. Encara que sabem el que té el Saragossa a dalt, nosaltres estem confiats de que podem treure els 3 punts allà.
I un grau per sota, la Lliga Nacional, el Mercantil visita el Lleida Esportiu el mateix dia i la mateixa hora, diumenge a les 4. Els de Marc Xalabarder, fins fa no gaire invictes, encadenen dues derrotes consecutives i acabar amb aquest sotrac passarà per superar el penúltim classificat del grup 7. Mamadi Diallo, golejador en l'anterior partit contra el Girona, alerta del perill d'un enfrontament contra un equip de la part baixa de la taula.
En aquesta lliga no hi ha cap equip que no t'ho posi difícil, però, com t'he dit abans, també, sent un equip de la part baixa que està lluitant per la salvació, doncs no ens deixaran res. Ho deixaran tot el camp i no serà gaire fàcil.
De Raül, el Mercantil estarà pendent del que passi a Olímpia en el duel entre el juvenil B del Sabadell i el Nàstic Manresa. El conjunt del Bages, recordem, és el primer juvenil A a la classificació amb 4 punts més que el Mercantil, i si els de Conrad García allarguen el seu bon moment, també donarien un cop de mà als blaugrana en la seva lluita per l'ascens a divisió d'honor. El tècnic Conrad García parla així sobre el rival d'aquest cap de setmana.
És un tros d'equip al gimnàstic amb l'objectiu de pujar a la divisió d'honor amb jugadors amb molt, molt de talent, però ja vam ser capaços de, la primera volta vam ser capaços d'empatar el partit amb un final bastant trepidant, i aquí a Olímpia segur que serà un partit molt xulo amb dos equips que volen ser protagonistes.
En aquest cas, si estàvem parlant que el juvenil A del Centre d'Esport Sabadell i del Club Esportiu Mercantil jugarien diumenge, el juvenil B del Centre d'Esport Sabadell ho farà demà a les 4 de la tarda, una hora abans, per tant, del partit del primer equip a la nova Creu Alta. En aquest cas, a les 4, jugarà el juvenil B a Olímpia contra el Nàstic Manresa.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
I a banda del Sabadell Numancia, ho dèiem al principi d'aquest Hotel Suís, demà també teniu una cita a partir de la 1, o bé directament a la Finet Work Aquàtics de Can Llong, o bé al canal de Twitch de Ràdio Sabadell amb la Transmi amb imatges de l'Astralpool Natació Sabadell 6 Roma. Aquest partit d'anada de l'eliminatòria de quarts de final de la Champions femenina de Waterpolo. Ahir, de fet, ja fèiem una primera pinzellada al Media Day a Can Llong amb l'esquerrana Judit Forca, i també, com diem, un petit spoiler del contingut d'avui, perquè el duel estarà molt marcat pel retorn al club de Maggie Stephens. Escoltem primer Irene González i el tècnic David Palma valorant la seva reincorporació.
La Maggie és un reforç totalment. Ella també es coneix molt bé l'equip, ha estat aquí molts anys, ha jugat amb nosaltres, sap com juguem, sabem com juga ella, i sí que és veritat que, per exemple, en posicions de cobrebo, i sobretot la Maggie és una noia molt forta, també a posició 3, com arrastrant aquí a les defenses i fent l'últim passe com a xutadora. La veritat és que la Magui és un reforç en totes les posicions i serà bo tenir-la aquí.
Sens dubte, la Magui, el que és tema físic, està molt millor, està ja molt recuperada de la lesió. Bueno, al final, pues, mira, contra un equip com Mataró, que té boia molt forta, pues, t'ajuda aquí al marcatge, no? de la Vivian. Al final, és una jugadora amb molta capacitat defensiva, i després ofensivament la Magui sap jugar molt, et genera molt passe de gol, segurament algun moviment d'aquest genema d'entrada, mitja entrada seva que finalitza ràpida. O sigui, és una jugadora que té molta capacitat de generar passe de gol.
Una Magui Stephens, l'estatunidenca d'origen portorriqueny, que va aterrar dissabte, just després de l'últim partit de Lliga contra el Mataró, i que ha fet tota la setmana d'entrenaments amb les seves companyes. Recordem que la triple campiona olímpica engega la seva tercera etapa a les Astralpool després de la 2018-2019, que va acabar amb aquella recordadíssima Eurolliga a casa contra l'Olympiacos, i un curs passat molt marcat per una lesió a l'espatlla que arrossegava i que no la va deixar brillar. Com diem, Ahir vam parlar al Media Day amb ella i aquesta és la conversa amb la Maggie Stephens. Maggie Stephens, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo.
Gracias, gracias. Estoy bien, estoy feliz que estoy aquí.
¿Qué tal estos primeros días por Sabadell? ¿Tercera etapa?
Sí, muy bien. Pues mi primer día, un poco cansada después de mi viaje, pero tengo muchas ganas de estar aquí y también de Champions y que estoy aquí otra vez.
¿Qué tal con las compañeras también, estos primeros entrenamientos? ¿Cómo te estás sintiendo?
Muy, muy, muy bien. Es que me encantan ellas y son mi familia, entonces para volver es muy chulo para mí, es una oportunidad que siempre tengo gracias por esta oportunidad, porque mira, yo puedo entrenar con Maika, con Bea otra vez, porque ella no estaba aquí, Paula, Sabrina otra vez, Judith, es un regalo.
De hecho, lo hablábamos con Judith ahora hace unos minutos y nos decía, bueno, y le comentábamos la circunstancia, que es un equipo bastante parecido al de la primera etapa de Maggie Stephens aquí en Sabadell.
Ah, sí.
Quitamos quizás a... tendríamos que poner a Kylie, que no está, y quitando a Sabrina y quizás a Elena también, pero es un equipo que se parece mucho, ¿no?
Sí, sí, por eso nos conocimos muy bien, nos sabemos muy bien en el agua. Es que quizás yo no estaba aquí en el otoño, pero yo sé cómo debo pasar a Judith, o yo sé que Mike quiere, entonces por eso es muy divertido. Pero mira, es un equipo muy diferente del 10.008 y 10.000.
Sí, 2018, sí.
Y hay similares, pero también hay diferencias. Y la cosa que tenemos lo mismo es que queremos ganar.
Quizás con la única que no has jugado es con Elena Ruiz, ¿no?
Sí, es mi primera vez, mi primera semana y está muy bien, tiene un shoot increíble, como un chico de Montenegro, ¿sabes? Entonces es muy chulo también para jugar con ella.
¿Cómo estás tú también físicamente, no? Porque el año pasado fue un año complicado. Un año complicado para ti,
sí.
Un año complicado lo vimos aquí en la piscina.
Con Maika, con Marcia, con cada persona, sí. El año pasado para mí yo tuve muchos problemas y retos con mi salud. Y también este verano en la Mundial también tuve problemas y fue un año muy, muy difícil para mí, pero siempre con un sonrisa. Pero por eso yo estaba en casa para trabajar muy duro, para mejorarme en todas las partes de mi salud. Entonces por eso estoy muy feliz que puedo volver y ojalá que pueda ayudar este equipo a otro campeón, otros campeones.
Es la idea, supongo, ¿no?
Sí.
Ya que estás aquí, el hecho de intentar ganar la Champions, porque
sí.
el año pasado os quedasteis cerquita en Grecia.
Sí, 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 es que está ahí en la mente, claro que sí, es que tenemos un fuego en la corazón, pero también no es el mismo equipo del año pasado y no podemos, solo podemos aprender del pasado y mejorarnos, no podemos pensar en el futuro, solo podemos pensar en cada minuto de cada día para mejorarnos y prepararnos para el gran reto.
El primer reto es la Roma, este sábado a la una. ¿Cómo veis a este equipo? Que es un equipo italiano, y
no,
con
sí.
lo que supone, ¿no?
Es un equipo top. Es que ellas han ganado contra los equipos mejores del mundo, ¿eh? Y tienen jugadores que también son los top del mundo, no solo en profesional, pero también de la selección, de internacional. Entonces, para nosotras tenemos un reto muy grande con ellas y Italia siempre es muy, muy inteligente, siempre con mucha fuerza, con mucha confianza. Entonces, si queremos ganar, necesitamos tener la mejor partido que podemos.
Y un equipo duro también, ¿no?
Sí.
Como todos los equipos italianos.
Siempre, siempre muy, muy duro con ellas, sí.
No sé, Maggie, si la idea también es, como el partido de vuelta se tiene que jugar en Roma, se tiene que jugar en Italia, ya no solo se trata de ganar este partido, sino de intentar ganar por la máxima diferencia de goles.
Claro que sí, pero mira, no podemos pensar en el futuro, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos el futuro. Entonces, por eso es que un minuto cada minuto, ¿sabes? Un parte cada parte. Y con este, en el momento, es que necesitamos ganar y necesitamos dar nuestra mejor partida.
La última, Maggie. Cuando este sábado, un poco antes de la una, te pongas el bañador, te pongas el gorro, vuelvas a saltar a esta piscina, ¿Se te pone un poco la piel de gallina?
Claro,
una...
claro que sí. Es que yo he jugado waterpolo por 21, 22 años, ¿eh? Y cada partido todavía yo tengo este emocionante, ¿cómo se dice?
La piel de gallina.
Nerviosa, sí. Siempre, porque cuando tienes este es porque tú quieres algo. Y yo quiero ser mi mejor para este equipo. Entonces, está bien, es normal y tengo ganas para tener este. Sí.
Pues Maggie Stephens, encantadísimo de tenerte de vuelta. Que vaya muy bien este primer partido contra la Roma.
Sí, sí, pues ojalá que todo pueda ser la mejor. Pero mira, no sabemos qué va a pasar, solo puedo ser yo. Y sí, bueno.
Gracias, Maggie.
Gracias.
Doncs Maggie Stephens, protagonista a Ràdio Sabadell i protagonista, insistim, demà a la una. I a tot això, la 6 Roma, que no hem entrat a valorar massa a fons aquest últim escull abans de la Final Four, un conjunt d'un perfil més baix que l'Astralpool, amb només dues copes italianes al seu palmarès, però compta amb la temporada que porten. A la sèrie A1, és a dir, a la Lliga, 13 victòries en 13 partits, i a més guanyant a casa l'Horizonte i el Plebiscito, els dos immediats perseguidors a la taula per 5 i 4 gols de diferència respectivament. I recordem, a més, a la segona fase de grups de la Champions, empatant in extremis contra el vigent campió, l'Olympiacos, per aconseguir aquesta primera plaça del grup. Es tracta d'un bloc jove, sense individualitats destacades, amb només dues estrangeres, la portera estrangera estatunidenca Emalia Igelberger i l'australiana Avi Andrews, i on la més veterana, amb 28 anys, és una vella coneguda a Canllong, Chiara Tavani. Escoltem David Palma, novament, parlant sobre les expectatives que li genera aquesta Roma.
Treballen bastant en pressing i fan zona i molta situació també d'Ema. No, avui penso que també el fet de si veuen el partit que ens ha costat, sobretot a la primera part, atacar NM, pot ser que decideixin ficar-se. I bueno, pues espero el que acabes de dir. Són italianes. Penso que el missatge també del seu entrenador serà: el Sabadell és molt fort i no tenim res a perdre. O sigui, tota la pressió en aquest sentit és per nosaltres, perquè són favorites, clarament, penso jo, per passar, i hem d'estar molt cuidado perquè són perilloses. Assumir la responsabilitat, però ser molt, 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 molt més intenses.
Doncs fent referència també, David Palma, a l'últim partit contra el Mataró, en el qual vam perdre a la divisió d'honor per 12-13, i demanant doncs sortir amb més intensitat després del 0-4 que van rebre a la Finet Work Aquatics fa una setmana contra el Mataró de sortida. Aquest Astralpool Roma, insistim un cop més, amb imatges al canal de Twitch de Ràdio Sabadell i amb els comentaris del porter del masculí, Edu Lorrio. Serà l'eliminatòria de quarts més matinera, a la una del migdia. A les dues, a la Josep Vallès, es juga al Mediterrani d'Unausbaros. A les sis, Olympiacos Mataró, segurament el partit més atractiu, amb permís del club. I a les set, el Glifada Horizonte de Catània. Els partits de tornada estan programats pel dia 25 d'aquest mateix mes de febrer.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Últims 4 minuts de programa en handbol. Nova prova de foc per l'Oar Gràcia masculí en la lluita per entrar a les fases d'ascens de la Primera Nacional. Després de la dura derrota contra el líder, el Granollers B, els de Pere Iats visiten demà un quart de set de la tarda a la pista de les Plugues. Es tracta d'un altre rival directe de la zona alta, però que passa per un moment delicat, ja que no ha guanyat en el que portem de 2023 i ha baixat fins a la setena plaça amb un punt menys que l'Oar. Pere Iats, com diem, és el tècnic dels graciencs.
És una pista molt complicada, Esplugues ve de baixar de divisió d'honor plata, hem de pensar que són jugadors que porten un any rendint a una categoria més alta, però la veritat és que és un equip que se'ns va donar molt bé aquí a casa, per tant, preparar el partit, patrons bastant similars, alguna coseta nova per tenir-la per si de cas, però sabem que aquests dos punts ens hi va a mitja lliga, com ja he comentat, i crec que és important preparar-ho amb les millors condicions possibles.
Alts i baixos de moment a l'Oar Gràcia en el tram més dur del calendari, però les opcions d'acabar entre els dos primers es mantenen intactes. Això sí, el compromís de demà a Esplugues i el de la setmana que ve a casa contra el Sant Cugat seran clau, i d'aquest fet n'és conscient a Iats.
Sabem que aquests dos partits són claus, tots els partits que queden són claus, lògicament, però aquests dos que són de la part alta, després hi ha Sant Joan d'Espirroca, però també hem d'anar a Sarrià, hem d'anar a Sant Esteve Palautordera. Per tant, sabem que si fem els números podem estar allà per entrar a fases.
Més assequible a priori sembla la sortida de l'Oar Gràcia femení davant el Castelló en el Cué de Plata. Ara bé, les castellonenques han aconseguit sumar 3 dels últims 4 punts en joc i Jana Sobrepera, jugadora verd i blanca, posa en prealerta l'equip.
La lliga és molt competitiva i encara més quan jugues a camps d'aquest, de gent que està sota de la taula, que qualsevol punt per ells és imprescindible. Passa que, evidentment, nosaltres ara també no podem deixar perdre cap punt, ni contra Castelló, ni contra Mislata, ni contra cap dels equips que ve. I s'ha de dir que Castelló és un viatge complicat, perquè són poques hores, però és lluny, i vulguis o no, és una pista molt complicada. Llavors, són dos punts que hem d'anar assegurant des del minut zero. I res de confiar-nos, ni molt menys.
Serà, per cert, l'última cita abans de rebre la setmana que ve el líder, el Mislata, però Sobrepera, en aquest cas, demana anar pas a pas.
No ens podem posar a pensar en Mislata i en els dos punts de Mislata, perquè si no aconseguim els de Castelló, els de Mislata no ens serveixen de res. I és el que et dic, principalment, aquests punts essencials de la gent que va per sota nostra de la taula són els que no podem deixar escapar.
Recordem que les de Carol Carmona són segones a plata amb un avantatge de 4 punts respecte al tercer, al Sant Vicenç. El duel a Castelló arrencarà demà a les 7 del vespre. Poc més d'un minut per arribar al punt de les dues. Nosaltres recollim estris amb el Toni González de les Vies de So, el Raül Medina com a estudiant en pràctiques i tota la resta del Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Ara arriba el Notícies Migdia de la mà de la Núria García, 15 minuts d'informació, però abans d'això, recordeu, demà doble cita a Ràdio Sabadell a la 1. Aquest Astral Pool Natació Sabadell, Roma, anada dels quarts de final de la Champions Femenina de Waterpolo, al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, i a 4:45 de la tarda, aquest partit entre el Centre d'Esports Sabadell i el Numancia. Aquest cop sí, a l'antena de Ràdio Sabadell, al Sabadell en joc de Ràdio Sabadell. Que passeu un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.